Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julvé. Pendents a aquesta hora de dos incendis. Per una banda, Tortosa, 18 dotacions miren d'apagar un foc que s'ha declarat en un barranc de la zona del Coll de l'Alba. El foc afecta massa forestal en una zona envoltada per camps de conreus. Els bombers, a hores d'ara, miren de prioritzar l'atac del flanc dret, una zona de molt difícil accés al fons del barranc. La columna de fum és visible des de diferents punts de les Terres de l'Ebre. I paral·lelament, també pendents de Mallorca, on els bombers a aquesta hora miren d'extingir un incendi que crema des d'aquesta matinada a Salbufera. Desenes d'efectius terrestres i aeris miren d'apagar aquestes flames, tot i que el fort vent està complicant força les tasques d'extinció. Un foc que és de gravetat 1 i de moment ha afectat 20 hectàrees. El cos de bombers mira d'evitar que aquestes flames arribin en una zona on hi ha diversos animals i per ara es desconeixen les causes. N'estarem molt pendents d'aquests dos incendis actius a aquesta hora. I encara a Palma, el restaurant Medusa Beach Club, que dijous es va ensorrar i va provocar la mort de 4 persones, no tenia llicència d'activitat municipal i, per tant, estava funcionant de manera il·legal. 14 persones més van resultar ferides, 7 de les quals molt greus. La terrassa del local va col·lapsar per l'excés de pes i ara fa unes hores tècnics municipals també van constatar que l'aforament no era permès, el que hi havia aleshores. I més qüestions, centenars de taxistes recorren la Gran Via de Barcelona en una marxa lenta per protestar contra les VTC i exigir a les administracions una regulació d'Uber i també de Cabify. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, veu contraproduent que hi hagin més vehicles de transport amb conductors circulant per la ciutat de Barcelona i demana una regulació catalana. Són declaracions a la caravana de Radio Estel.
Nos molesta mucho, por ejemplo, que se nos acuse de que faltan taxis en la ciudad y que saquen, como hizo Cabify la semana pasada, de colas de gente en la estación de Sants y la solución para ellos sea meter 1,000 o 2,000 coches más, cuando no faltan taxis. El problema es que los accesos y la ciudad está sobredimensionada de vehículos. La ocupación del espacio público tiene que estar regulada y meter más vehículos es totalmente contraproducente.
El sector preveu que uns 2.000 taxistes s'uneixin a la manifestació d'aquest matí. De fet, no descarten més convocatòries en els pròxims dies. I més qüestions, perquè el Partit Popular està a favor de reconèixer l'estat de Palestina, però pensa que no és el moment adequat per fer-ho. El vicesecretari i també portaveu del PP, Borja Sémper, pensa que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha pres una decisió accelerada i sense tenir en compte altres grans potències com els Estats Units, França o Itàlia, que encara no han fet aquest pas. Són declaracions a Antena 3.
Y en este momento, la mayoría de los países con más peso democrático consideran que no es el momento para actuar de esta manera. Por lo tanto, estamos de acuerdo en el fondo que firmamos ya hace años y que lo hemos manifestado en muchas ocasiones, pero el momento nos parece especialmente inoportuno.
Ara són les 12:05. Plana esportiva. La convocatòria d'ahir de la selecció espanyola ha obligat a fer canvis a la llista de jugadors cridats per demà al duel amistós entre Catalunya i Panamà. El seleccionador català Gerard López es mantenia a l'espera de noms com Cucurella, Lamine Yamal, Cubarsí, Gerard Moreno, Dani Olmo o Aleix García, aquest últim ja seleccionat amb la catalana. Com que García també ha estat cridat a files amb la Roja, no estarà disponible per al partit d'aquest dimecres. Tampoc no hi serà Aitor Ruibal per motius personals, ni Gerard Moreno no s'ha acabat de recuperar dels problemes físics. Per això s'ha cridat a files a Joan González i Justin García, un partit amistós, com dèiem, que jugarà demà a les 7 de la tarda a l'estadi Nova Creu Alta de Sabadell. I abans de marxar, ho explicàvem a l'inici d'aquest butlletí informatiu, molt pendents de Tortosa, on els bombers miren d'apagar un incendi que s'ha declarat en un barranc de la zona del Coll de l'Alba. Doncs ara s'han augmentat aquestes dotacions terrestres destinades. Ja són 21 les dotacions que miren d'apagar aquest incendi, 21 dotacions terrestres i 4 aèries que s'han desplaçat a aquesta hora per mirar d'apagar aquest incendi que s'ha declarat en un barranc de la zona del Coll de l'Alba, un foc que afecta massa forestal en una zona envoltada per camps de conreus i de molt difícil accés. Per tant, la mirada posada a Tortosa. Això és tot per ara. Més notícies d'aquí una hora, a la una del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins la una. Els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Gairebé 9 minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, aquest dissabte 1 de juny torna la Fira del Vi Solidari de Marroig. La 12a edició comptarà amb 2.800 ampolles gràcies als 5 cellers participants: Hortovins, Celler Marroig, Cellers Can Blau, Coca i Fitó i Dit Celler. Enguany amb dos padrins de luxe, el periodista Xavier Grasset i l'especialista en màrqueting i comunicació Glòria Vallès. Es tracta d'un esdeveniment esperat al calendari dels amants del vi, que alhora col·labora amb la lluita contra el càncer infantil finançant la recerca a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. A les edicions anteriors ja ha portat ni més ni menys que la xifra de 315.000 euros per continuar millorant les teràpies per fer front a aquesta malaltia. I per explicar-nos més detalls de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora a Emma Parrier. Ella és de l'obra social de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Emma, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Per Llàtzer, que aquí de seguida també podrem saludar via telefònica el coordinador d'aquesta Marroig Bisolidari, que és en Joan Antoni Cano. De seguida en parlem amb ell també, però abans, Emma, ens podries explicar una mica com i quan sorgeix aquesta idea de la Fira del Bisolidari de Marroig i quina ha estat la seva evolució al llarg dels anys?
Doncs la idea sort de la família d'una pacient nostra que després del tractament de la seva filla pues, volia d'alguna manera ajudar a la investigació del càncer infantil, perquè com sabeu és una malaltia minoritària que encara necessita molta recerca. La recerca no està tan avançada com en la recerca dels càncers dels adults, i la recerca la financiem del càncer infantil la financiem principalment gràcies a donacions privades, no? Que donacions d'associacions de famílies o bé de grans accions solidàries com aquesta iniciativa, una iniciativa molt maca que a més perdura en el temps perquè ja portem 11 edicions, i doncs aquesta família decideix ajudar a l'hospital amb el que sap fer, que és vi.
Quin és l'objectiu principal d'aquesta fira? Perquè deia jo, això ajuda a la lluita contra el càncer infantil, però ben bé com?
Com? Doncs perquè doncs, el CIE Masroig, juntament amb altres CIE de la zona, fabricant aquest vi solidari Masroig, un vi, bueno, a més, que fan participar tota la població, les escoles, pintant les etiquetes, i el dia de la fira es posen a la venda aquestes ampolles, i tota la recaptació es destina a la investigació del càncer infantil. Aquest any anirà destinada a un projecte de recerca sobre les leucemies pediàtriques d'alt risc.
Clar, abans ho dèiem, és que és una barbaritat. Una fira com aquesta que ha aconseguit aportar ja 315.000 euros per continuar millorant les teràpies per fer front al càncer infantil. Com ha anat aquesta recaptació fins a dia d'avui? Esteu contents?
Clar, és una iniciativa molt generosa, perquè realment tota la recaptació d'aquestes ampolles es destina a la investigació del càncer infantil. No és un euro o 10 cèntims, no, és tota la recaptació, tota íntegra el preu de venda d'aquestes ampolles, que es destina a la investigació del càncer infantil, i doncs realment és una extrema generositat de tots els CIEs que participen en l'elaboració d'aquest vi, i de tots els voluntaris que són necessaris per muntar aquesta gran fira i totes les activitats que munten, perquè és fer el vi i després una jornada sencera d'activitats.
Precisament, mira, després en parlarem amb en Joan Antoni, que el saludarem tot seguit, però què hi trobaran aquesta fira la gent que hi vulgui participar? A part de solidaritat, que és per sobre de tot, eh?
Millor que tu expliqui ell, però cada any reservant un munt de sorpreses, d'activitats per a les famílies, de concert, i sobretot de poder tastar aquest vi i comprar-lo, i realment és un... Jo sempre en compro cada any, és un regal molt bonic. Quan vas a casa d'alguns amics, pues, venir amb aquesta ampolla molt especial.
Perquè ara em deies un dels darrers projectes, però quin tipus de projectes d'investigació es financen amb els fons recaptats amb aquesta Fira del Bisolidari?
Doncs hem anat canviant cada any. Aquest any en concret és un projecte sobre les leucèmies pediàtrics. No sé si sabeu, però el tractament de les leucèmies pediàtriques ha canviat molt en els últims 30-40 anys. Realment, la majoria de les leucèmies es poden curar fins a un 90% ara, però encara hi ha alguns tipus de leucèmies que no tenen una bona curació. Algunes leucèmies agudes mieloides i algunes leucèmies linfoblàstiques agudes de tipus T, i doncs aquestes encara tenen un alt risc de recaiguda i no responen bé als tractaments, i doncs el que volen fer és un estudi en més profunditat, un estudi genòmic, que ara tenim moltes eines de seqüenciació massiva, i la idea és estudiar en profunditat aquestes leucèmies que a dia d'avui no tenen bons pronòstics, comparar el que veiem d'aquestes mostres amb pacients que no amb pacients sa i veure una miqueta quins podrien ser les dianes terapèutiques on podríem desenvolupar nous tractaments per ajudar aquests pacients i que tinguin un tractament més eficaç, menys tòxic i que es puguin curar. I doncs és un projecte maco i, bueno, aquest any, gràcies a aquesta, al Vi Solidari, ja sabem que la investigadora responsable del... la doctora Lina Esperanza, responsable del projecte, pues està esperant amb ganes aquesta iniciativa i ella estarà present allà el dissabte, el dia de la fira.
Emma, no marxis, que després et vull que, encara preguntar un parell de coses, uh-huh. Però hores d'ara podem saludar, ho dèiem abans, a Joan Antoni Cano, ell és coordinador del Mar Roig Vi Solidari. Joan Antoni, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser nosaltres.
Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
Joan Antoni, com a coordinador del Mar Roig Vi Solidari, com ha anat l'organització aquest any? Tot preparat?
Tot preparat. Estem a punt ja, esperant que arribi el dia 1.
Què significa per vosaltres ajudar amb una causa solidària com aquesta de Sant Joan de Déu?
Home, la iniciativa és una iniciativa maquíssima, suposa un orgull i una vegada, després de 12 edicions, haver arribat a la recaudació de 315.317.000 euros, pues és tot un orgull. I a més, a un nivell d'un poble petit com el Mar Roig, que són uns 500 i pico habitants, pues, com comprendràs, no és que siguem l'enveja, però podríem dir que som l'enveja del Priorat en quant a aquesta iniciativa.
I tant que ho sou, i tant que ho sou, després de recaptar 317.000, em deies, 317.000 euros, sí, per continuar millorant les teràpies per fer front a la malaltia del càncer infantil, que és una qüestió tan i tan important. Escolta'm, Joan Antoni, hi eres tu ja com a coordinador des de la primera edició, quan us van proposar això la gent de Sant Joan de Déu, no?
No, aquest és el segon any que estic com a coordinador. Uh-huh. Anteriorment era el Josep Maria Beltrán, que va ser realment dels fundadors de la idea. I, bueno, és una posició que crema, que suposa un gran esforç, i fa 2 anys que vam fer un canvi. Uh-huh. Ell continua sent de l'equip de treball, però des de fa 2 anys que estic jo com a coordinador.
Perquè com va néixer tot això? De seguida que us ho van proposar, vau dir que sí?
Bueno, la iniciativa, com t'ha comentat ella... Perdona?
Sí, digue'm.
Se'm sent?
Sí.
Sí, que tal com ha comentat la investigadora, la iniciativa parteix d'una família que va tindre un membre, una filla amb càncer.
Sí.
I després d'haver passat per l'hospital i recuperar-se d'aquesta malaltia, doncs va tindre la idea de formar aquesta fira, i la fira s'ha anat consolidant i... amb la col·laboració dels... Abans érem 7 cellers, ara som 5. Amb la col·laboració d'estos 5 cellers que s'han continuat mantenint en el temps, pues portem fent any darrere aquesta fira.
Mm-hmm. De seguida et pregunto per això dels cellers que ara em deies, que heu passat de 7 a 5, però abans, deixa'm preguntar-te quins elements creus que fan únic a la Fira del Vi Solidari del Mar Roig.
Home, jo crec que l'element bàsic és la solidaritat. Nosaltres és una iniciativa on elabora les cooperatives en cedeixen les 2.800 botelles any rere any de forma gratuïta. A més, aconseguim les botelles, les encapsulats, les etiquetes, gràcies als patrocinadors, en aquest cas dels diferents patrocinadors que tenim, amb el qual ens permet aconseguir que el preu enguany han passat a 11 euros. Fins ara havíem mantingut 10 euros, enguany hem decidit pujar el preu a 11 euros. Aquests 11 euros són íntegres. No és que una persona compri una botella d'11 euros i ja n'haguem descomptant. Els 11 euros són íntegres que van directament al projecte d'investigació. A part, tenim una sèrie d'altres activitats on també recaudem més fondos, però el més important és que el preu de la botella, quan una persona compra una botella, no tots els diners del preu de la botella se'n van íntegres a la investigació. Crec que això és el més important.
Ara em deia, Joan Antoni, també tenim activitats solidàries per recaudar fons cap a Sant Joan de Déu i cap a aquesta investigació. Activitats com quines podrem veure?
Bueno, doncs el programa d'actes és molt complet. Tenim des d'una concentració de beteteros que fan una volta en bicicleta, Tenim concentració motera també, que surten del Marroig, fan una ruta i tornen. Totes aquestes concentracions, els participants, quan tornen, tots passen a comprar la botella. Tenim l'inici de la fira comença realment a les 10:30, amb un passacarrers, amb el peix de Bellmunt, la colla gegantera dels Guiamets, els capgrossos de l'escola del Marroig. Tenim exposicions d'art, enguany tenim un mercat d'art organitzat per la Terra del Priorat, que totes les obres d'art que venen, el 50% de la recaudació la cedeixen a la iniciativa, també. Tenim enguany un taller de pintura mural a càrrec del Pep Valls, mm-hmm. Pep Valls, que és un pintor freelance del Bellmunt del Priorat. Tenim la participació, com hem dit, dels padrins, de la Glòria Vallès i del Xavi Grasset, que faran la inauguració de la fira a les 11:30. Per als més petits tenim inflables, que estaran durant tot el dia. A partir de les 12:30 tenim un vermut musical amb el DJ Jordi Miró i uns aperitius que es fan a càrrec de l'Associació de Joves de la Garnatxa a Borda, on també es podran degustar els vermuts i vins blancs dels cellers participants, i a part del celler convidat, enguany tenim un celler convidat, que és el Vins i Caves Piteus. Uh-huh. Això durarà fins les 2, parem a dinar, i llavors a partir de les 6 pues, continuem amb la venda del vi solidari. Tenim tota una sèrie de parades de gent solidària, que el 15% de la recaudació dels estants que venen ho cedeixen a l'organització. També un estant de degustació de productes càrnics que serveixen per a fer maridatge amb els vins que es deixen tastar durant tota la tarda pels 5 cellers i el celler convidat, a part d'un sorteig enorme amb un munt d'obsequis que tenim. Hi ha un sorteig exclusiu per tots els alumnes que han pintat les etiquetes. Heu de pensar que estem parlant d'uns 3.000 participants de totes les escoles, bueno, de quasi totes les escoles Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta i algunes del Baix Camp. Llavors fem un sorteig exclusiu pels alumnes d'aquestes escoles. Sortegem 8 entrades del PortAventura, un pack d'entrades de les mines del Bellmunt del Priorat.
Déu-n'hi-do.
I un lot de llibres, infantils de la sèrie per a la llibreria Llapis de Falset.
Mira, Joan, fem una cosa, perquè tinc aquí al costat a l'Emma i ens anem mirant, sí. I ella està totalment riallera, i anem fent així amb la mà com vulguem dir. És que és un poble volcat per la solidaritat, Emma?
Sí, són increïbles, són increïbles.
Clar, tu quan perquè... escoltes que un poble sencer com Marroig es volca precisament en tota aquesta solidaritat per una lluita tan necessària com el càncer infantil, què és el que sents?
Pèl de gallina i les ganes de donar les gràcies, perquè ningú els obliga a fer el que estan fent, i només és un dia, és una preparació que els dona feina durant tot l'any, i el que és extraordinari és que han sabut implicar a tothom, des dels vetetistes fins a les escoles, i és que realment a tothom, i això és el que fa que aquesta iniciativa és realment molt maca, molt generosa, i realment és a més és un resultat molt, que té molt èxit al final, és tot els aspectes increïble.
De seguida continuem parlant amb l'Emma, però abans, Joan, suposo que li veus molt de futur a aquesta iniciativa, eh?
Esperem que sí, esperem poder continuar amb la iniciativa durant molts anys i que la cosa no s'acabi, però bueno, com totes les coses... Sí. Tenen un inici i un final. Esperem que el final sigui d'aquí molts anys.
Emma, deies.
I sabem que no és fàcil, no? Perquè no, una cosa és començar un any, fer dos o tres, però ells ja porten 11 anys, i exacte. Això té molt de mèrit.
Absolutament. Mira, deixa'm posar un moment seriós, Joan, o encara més seriós, sí. Perquè em deies, aquest any participem als 5 cellers que queden, perquè abans érem 7. Això vol dir que la cosa del vi està molt magra?
No és que estigui la cosa magra, però també estem passant dificultats ocellers, el clima no ens ajuda, portem uns anys dolents, on s'ha reduït molt la producció, els cellers continuen donant aquestes 2.800 botelles, el qual els suposa un cost cada any superior. I, bueno, esperem que el clima no sigui un dels factors que faci que algun dia haguem de plegar.
Diguem-ho diferent, Joan. Com us ha afectat la sequera als cellers?
És un desastre. És un desastre. Estem desolats. A més, no tenim les ajudes pertinents del govern. Ens han deixat abandonats, no tenim els pantans buits i no hi ha perspectiva ni ajudes per a que els puguem tenir plens, amb la qual la cosa pinta molt malament. Mm. Des del punt de vista dels cellers, la cosa pinta molt malament.
Mira, encara et posaré una mica més al dit a la llaga, si em permets, però jo crec que hi ha coses que s'han de dir. Què sentiu, Joan, quan, per exemple, us diuen l'agricultura, la ramaderia, heu de reduir l'aigua perquè estem en aquesta situació límit de sequera, però ara, com que ha plogut, les piscines es podran omplir aquest any?
La indignació és tan gran que no té paraules.
Joan Antoni... T'hem entès. Joan Antoni Cano, coordinador del Mar Roig Vi Solidari, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, però sobretot moltíssimes gràcies per coordinar una iniciativa solidària com aquesta conjuntament amb Sant Joan de Déu i ajudar a tanta gent, sobretot la gent innocent com són les criatures. Gràcies, Joan, una abraçada ben gran, que vagi molt bé.
Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres que ens quedem amb l'Emma Perrier de l'obra social de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, deia que encara li volia fer alguna pregunta més. Més enllà de la recaptació de fons, Emma, quina importància té per vosaltres? Perquè entenc que a part de la recaptació de fons, tot plegat també serveix pel que estem fent ara, que no és ni més ni menys que la conscienciació sobre el càncer infantil, no?
Sí, de fet, les dues coses estan molt lligades, no? Estem, gràcies a les famílies que ens fan una mica d'ambassadors, estem intentant fer un treball de sensibilització perquè la societat sàpigui que el càncer infantil és molt diferent del càncer dels adults, que són malalties diferents, que el càncer infantil és una malaltia molt menys freqüent, per sort, però és una malaltia minoritària. Només hi ha un càncer en nens i adolescents per 200 en l'adults, i això fa que la seva que sigui més difícil fer recerca, no? Perquè no la indústria farmacèutica no té interès per el càncer infantil, que és
bèstia, això,
és massa minoritari, eh? Per donar-vos una idea, cada any a Espanya es diagnostiquen uns 1.200 casos repartit entre 60 tipus de tumors o leucèmies diferents, que fa que és molt difícil investigar aquestes malalties. És la raó per la qual el pressupost de laboratori, que és d'un 3,5 milions anuals, pues el 70% prové de donacions, el 70%. Darrere hi ha com unes 50 persones, 52 o 3 persones, entre investigadors postdoctorals, predoctorals, tècnics de laboratoris, i la major part de la finançació del laboratori ve de, el que us deia abans, d'una fira del vi solidari de Mas Roig, de curses, de paelles solidàries, de pulseres candeles, etcètera, de moltes iniciatives que si no hi havia les famílies que ens estaven donant aquest impuls, pues no es podria avançar en el coneixement dels diferents tipus de càncer infantil i no es podrien millorar els tractaments.
Això d'alguna manera, Emma, mira, abans també ho preguntava a l'entrevista cultural d'avui per temes totalment diferents, però vaja, no tan diferents del que havia la FIA. Això t'ha fet adonar d'alguna manera que tenim un teixit associatiu enorme a Catalunya?
Sí, és cert que crec que hi ha un teixit associatiu i una solidaritat molt important aquí, tot i que no sé si va lligat amb el problema, perquè en realitat el problema de la recerca del càncer infantil no és un problema aquí de Catalunya o d'Espanya.
Te'n vas a qualsevol, sí,
és a qualsevol país, és la mateixa situació. Igual el que passa és que nosaltres rebem molt més per part de la societat i al nivell d'associació i de famílies que d'empreses, per exemple, no? Uh-huh. Si te'n vas als països anglosaxons, als Estats Units, per exemple, hi ha uns incentius al nivell fiscal que fa que les empreses, per exemple, estan donant molt més a les diverses causes socials que aquí, no? Nosaltres... encara ens costa moltíssim arribar a les empreses, sobretot amb la recerca, no? Perquè la recerca és una cosa que no és massa visible, que no és tangible, no li pots fer la foto, has d'esperar molt de temps. Un projecte de recerca no és una qüestió de 6 mesos o un any, és de molts més anys. Tampoc pots pagar, perquè si dones financiació durant 3 o 4 anys i després pagues, pues és una mica com tot el que has investigat, tot el coneixement que has adquirit durant aquests 4 anys.
Sí,
exactament. És molt complicat.
Clar, per deixar-ho clar, si el càncer en adults i el càncer infantil... Mira, cosa que jo em poso al capdavant, cosa que jo no sabia. Les hem de catalogar de dues malalties diferents perquè evolucionen diferent, entenc. També vol dir que la importància en la recerca ha de ser molt capdalt, que és el que estem posant de manifest avui, perquè el tractament no és el mateix.
Clar, els tractaments són molt diferents. Els tractaments són molt diferents. Un nen no tindrà mai ni un càncer de pulmó, ni un càncer de pròstata, ni un càncer de mama. No, tenen altres tipus de càncers que es diuen sarcoma d'Ewing, neuroblastoma, tumor de Williams, que són noms que en general no coneixem perquè afecten sobre només als nens, no? Que són càncers que estan lligats al procés de creixement del nen. Quan tu arribes a l'edat adulta i que deixes de créixer, ja no pots tenir aquests tipus de càncer. I durant molt de temps el que han intentat fer els oncòlegs pediàtrics i els investigadors és aprofitar els tractaments de l'adult d'altres tipus de càncer i intentar veure si els podien aplicar als nens, no? I s'han adonat que molt sovint no funcionava, que el càncer infantil realment es diu càncer, té la mateixa paraula, però en realitat són una malaltia molt diferent, amb causes diferents, i requereixen una recerca pròpia. I aquí és la gran dificultat, que hi ha molt menys entitats que es dediquen a la investigació del càncer infantil, hi ha molt menys recursos econòmics, i tot això fa que no està tan avançada que la recerca del càncer de l'adult.
Em deies abans, Emma, que els tractaments han evolucionat molt en els últims 30-40 anys. Molt, què vol dir? Com han evolucionat els tractaments en aquest sentit?
El que vol dir que, mira, fa 40 anys es curaven un 20% dels nens. De fet, gens de la nostra edat, al nostre alrededor, no sé si tu coneixes algú, tens algun amic que ha tingut un càncer infantil, però nosaltres no coneixem gaire gens que hagi tingut un càncer quan era petit, perquè la veritat és que a l'època les possibilitats de superar-ho eren bastant...
Un 20%, són possibilitats ínfimes.
Sí. En canvi, en pocs anys, gràcies sobretot a la recerca clínica, hem passat de 20% a un 80%.
Déu-n'hi-do.
Actualment estem a un 80%, inclús una miqueta sobre dels 80%, almenys en els països avançats. Què passa? Que aquests 20% de nens que encara no es curen, aquí estem topant amb uns tipus de càncers molt agressius, encara molt desconegut, per als quals encara no hem trobat solucions. I ens costa arribar a aquest 20%, que un dia s'arribarà segur. Però de moment encara estem amb un 20% de...
S'arribarà 100%?
El director del nostre laboratori està convençut que un dia s'arribarà, però encara falta molta recerca, en particular en càncer infantil, no? I l'altra problemàtica una miqueta més recent és que, hem passat de curar un 20% a un 80%, però curem amb uns tractaments que són molt agressius, que ja és agressiu per un adult rebre un tractament de quimioteràpia o radioteràpia, però per un nen que està en plen creixement és encara més agressiu. I doncs què ens passa? Que aquests nens es curen, però la gran majoria es curen amb seqüeles que poden ser menys o menys, però a vegades amb seqüeles greus, no? I doncs ara també ens hem d'adaptar, que ens trobarem cada vegada més al nivell dels joves que arriben a l'edat d'adults amb joves que han passat per un càncer infantil i que guarden seqüeles importants que els poden impedir de tenir una vida normal i poder treballar i ser autònoms, etc.
Deixa'm fer-te dues darreres preguntes que m'encurioseixen molt respecte a tot plegat. La primera, recordaràs que fa uns anys es va posar o va tenir molta popularitat una famosa sèrie a TV3 que es va dir Polseres Vermelles. Tu creus que sèries com aquestes ajuden a la visibilitat o perjudiquen perquè ho banalitzem tot plegat?
A veure, una mica de les dues coses. Jo personalment no... Com que no miro molt la tele, no la vaig seguir. Però és veritat que a l'època, me'n recordo, en parlaven molts a l'hospital, no?
Va sortir moltíssim, clar.
En parlaven molts. I me'n recordo, comentar-ho amb famílies que estaven passant la situació en realitat i tothom deia, està bastant lluny de la realitat, no? Perquè això que a la nit es posen a jugar, passen una habitació, corren pels passadissos, no és ben bé la realitat, no?
Ara mirant l'Emma com dient, pobres d'ells.
Sí, no és ben bé la realitat. No, saps què passa? També jo crec que Ara els tractaments han evolucionat. Intentem realment donar el màxim possible de tractament en l'hospital de dia, no? S'intenta fer que si el nen pot tornar a dormir a casa seva, que ho fessi.
Millor que millor.
Millor que millor. Entonces, clar, quan et quedes ingressat és que realment no estàs gent bé, no estàs en condició d'anar a casa, i si no estàs en condició d'anar a casa, no estàs en condició tampoc de saltar a sobre del llit o de fer unes coses per als passadissos, no? És una miqueta el que ens trobem. Però, bueno, tot el que pot sensibilitzar i conscienciar que el càncer no afecta només als adults, però també amb els nens, i que els nens en particular pues, necessiten una ajuda especial perquè es pugui fer investigació de la seva malaltia, pues, tot està bé.
I l'última, i ara, mira, et faré com el Joan, que l'última em posa una mica més seriós, perquè, primera, perquè qualsevol persona s'ho pot estar preguntant ara mateix. I segona, perquè jo crec que és una visió a l'hora de donar visibilitat molt important. A mi m'apareix sempre el dubte, sempre que parlo d'aquestes coses, és, Emma, com se li explica a un nano? Com se li explica a un nen, a una nena, que el que té és un càncer?
Que el que té és, té un càncer. A veure, és difícil, depèn de... Cada família és diferent, no? I normalment es recomana explicar-li. Hi ha algunes famílies que a vegades no ho volen explicar, no volen dir la paraula, perquè igual el nen o la nena associa aquesta paraula amb un avi, una àvia, que ha mort de càncer, o hi ha històries de famílies que fan que siguin més difícils. Però normalment, pues, sí que se li explica. Bueno, mira, personalment, jo mateixa soc mare d'una nena que va patir un càncer quan tenia 6 anys, i ara en té 19 anys.
Ara
té 19 anys, està bé. Però amb 6 anys, bueno, nosaltres li vam explicar que tenia unes cèl·lules que començaven a multiplicar-se de forma descontrolada, que formaven una pilota que tenia a la panxa i que s'havia de treure aquesta pilota. I tu, de mica en mica, amb l'edat del nen, pues, vas explicant i la veritat és que jo crec que els nens, en general, tenen una capacitat d'adaptació enorme, molt més grans que nosaltres com a adults, i segueixen bastant els pares, no? I doncs la dificultat és tu com a pare, que ets tu el més espantat, perquè el nen al final no sap ben bé el que li arriba, i els adolescents és diferent, eh? Un adolescent és molt diferent, però si el nen és petit, ell no saps ben bé i confia en tu, i doncs si tu li ensenyes un camí i el vas acompanyant, es seguirà. Clar, amb un adolescent no té res a veure, és completament diferent, perquè l'adolescent sí que és conscient de la gravetat de la situació, i a més afegeixes que es troba apartat de la seva vida normal de cada dia, dels amics, de tot, i això és molt dur.
Escolteu, perquè això és molt important. Mireu, no ho feu, evidentment no ho feu per mi, no ho feu per aquest programa i no ho feu per aquesta ràdio. Evidentment no ho feu tampoc per la gent que es dedica a fer vi. La cadira ara és grossa. No ho feu ni tan sols per Sant Joan de Déu. Ho feu pels nens i nenes que pateixen al nostre país i arreu del món una malaltia tan greu com el càncer infantil. Per ajudar-los amb ells, jo crec que no hi ha cosa més maca, el proper dissabte 1 de juny torna a la Fira del Vi Solidari del Mar Roig. Acosteu-vos i compreu una d'aquestes més de 2.000 ampolles amb recaptació total per Sant Joan de Déu i per aquesta recerca per millorar aquestes teràpies, per fer front a una malaltia tan greu com aquesta, i ajudeu-los a ser feliços amb ells. Emma Parrier, de l'obra social de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser un dia com
gràcies
avui amb nosaltres.
Vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Goig, dolor, glòria. És el lema de la 7a edició del festival Espurnes Barroques. Els misteris del Rosari articulen una programació extraordinària de música barroca que tindrà lloc de l'11 de maig al 9 de juny a una quinzena d'esglésies de la Catalunya Central. Més informació i entrades a espurnesbarroques.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
10 minuts que passen de dos quarts d'una del migdia. És el moment aquí als matins a Ràdio Estel de tornar a obrir les portes del Viure en Salut, un espai que tenim, ja sabeu, aquí als matins, en aquesta casa, clàssic de la casa, sempre disposats a ajudar-vos pendents de la vostra salut i del vostre benestar. Moment en què Joan Trias descansa una miqueta enmig d'un matí ple de directe, de 6 hores de directe, i moment també en què fem aquest petit canvi en la seva veu, la veu de Joan Trias, per la veu del doctor Jacinto Valverde, la seva saviesa, la seva elegància i el seu humor en directe des de Madrid. Com sempre, ja sabeu que aquest espai ve de la mà dels amics de Marnis i els seus fantàstics productes, complements alimenticis perquè la nostra salut estigui sempre, doncs, en plena forma. Aquest és el concepte, Marnis i salut en plena forma. Ja ho sabeu, però us recordo que Viure en Salut és l'espai que tenim aquí en aquesta casa per tal de rebre les vostres consultes, de posar-nos en la vostra disposició i de rebre, doncs, qualsevol petit dubte, qualsevol cosa que us faci la guitza, qualsevol missatge que ens voleu enviar que tingui a veure amb la vostra salut i el vostre benestar. Estarem encantats de rebre'l. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Molt important aquest número de telèfon, aquest número de telèfon que heu de tenir ben a mà, que pràcticament heu de saber de memòria perquè cada dia us el repetim perquè us quede ben clar. És la clau que us obre les portes del Viure en Salut. Ben a mà, si us plau, el 663-99-30-62. 663-99-30-62. Aquí missatges de veu o missatges per escrit, en qualsevol dubte que tingueu o qualsevol consulta que us vingui bé, que us solucionem. Que no us ve bé enviar un missatge de veu o un missatge per escrit? Doncs podeu enviar un correu electrònic a la següent adreça: lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats, encantadíssims de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, don Rafael, ¿cómo estás?
Bueno, pasando la mañana aquí haciendo radio y sin parar mucho, pim pam, pim pam, estamos distraídos. ¿Tú qué tal, Jacinto?
Yo estupendamente bien, deseando estar contigo para ver a mi gran y querido y aventajado discípulo.
Eso suena muy bien. Mira, yo soy el pequeño Saltamontes y tú eres Kung Fu. Ahora sí, Jacinto, hemos dado...
Ahora sí, hemos dado, querido discípulo, te tengo que decir un gran proverbio chino. Y es, a ver. Dame un pez y comeré un día. Enséñame a pescar y comeré todos los días. No se te olvide, pequeños saltamontes.
Jacinto, qué maravilla.
Y no está preparado, ¿eh?
No. Parece que lo llevamos ensayando 4 o 5 horas y no es así. El doctor Jacinto Valverde, que tiene estos, ya os lo digo cada día, tiene estas píldoras de sabiduría que nos va regalando habitualmente en cuanto a la salud y el bienestar, y esta vez con elementos vitales como, bueno, pues cómo sobrevivir con un pescado o con varios. Está muy bien. En medio del desierto, porque además es aquí, esta es la paradoja, ¿no? Kung Fu iba por allí por el desierto, pues ahí también puede. podía pescar. Claro que sí. Bueno, Jacinto, hecho el gag, que nos congratula mucho y nos encanta aquí en la radio. Vamos con un tema general. Mira, esta mañana estaba pensando un poco en el tema de las vitaminas, que Marnis tiene una gama de vitaminas enorme, grandísima. Y estaba pensando que, claro, evidentemente a veces, por motivos de salud, ya el médico, nuestro médico nos recomienda, ¿no?, que incorporemos algún tipo de vitaminas para complementar nuestra alimentación y nuestro organismo. Pero yo pensaba, bueno, seguro que Jacinto nos puede dar un poquito más de luz sobre en qué circunstancias es aconsejable incorporar cierto tipo de vitaminas. No sé si nos puedes decir algo al respecto antes de pasar a las consultas particulares.
Mira, Rafa, en los complejos vitamínicos, si tú tienes una adecuada alimentación y no tienes un déficit de alguna vitamina, la inmensa mayoría que tomas los vas a eliminar por la orina, porque no, tu organismo no los va a coger porque no te hace falta, ¿vale? O sea, no hay que sobre vitaminar el cuerpo porque no los va a necesitar. Hay circunstancias en las que sí necesitas a lo mejor un aporte suplementario, por ejemplo, cuando tienes una carencia de vitamina D, que es muy habitual en la población, cuando tienes una carencia de vitamina B12 por algún otro problema de salud que puedas tener. Sí. Pero estos típicos complejos vitamínicos que suelen vender en farmacias que tienen absolutamente de todo, si tú tienes una alimentación sana, equilibrada, no te hace absolutamente nada, no te va a hacer falta. Otra cosa es como Marnix, que de vez en cuando tiene un energético porque utiliza la jalea real, el propóleo, como es el que tanto nos gusta a nosotros.
Sí, el Royal Robitaille.
Exactamente, pero normalmente si tú tienes una alimentación adecuada no necesitas complementos complejos vitamínicos. Pero sí recomiendo a las personas que llegan ya a esa década de los 40, que ya el cuerpo en vez de sumar, resta, dos complementos alimenticios para tomar, porque te van a ayudar en muchos aspectos. Por un lado, el efecto beneficioso que tienen los omega 3 en todo tu organismo. Mejora el azúcar, mejora la tensión arterial, mejora el colesterol, con lo cual va a mejorar problemas que puedas tener de corazón o de ictus, mejora tu piel, mejora problemas de ojo, mejora problemas a nivel del sistema nervioso central. Es básico. Y ese sí que, por muy buena dieta que hagas, es difícil de que consigas niveles suficientes en sangre, ¿vale? Sí. Entonces, Omega Mar 1200, vale, es el que yo recomiendo de Marnis, dos cápsulas al día antes de desayunar. Y otro trastorno degenerativo progresivo que se va a ir haciendo contigo es el cartílago articular, la artrosis, ¿vale? Si tú haces una dieta equilibrada, cuidas tu peso y tienes actividad física, la cuidarás, pero tampoco es malo utilizar la complementación alimenticia, en este caso la que tiene Marnis, que te va a incorporar pues una serie de sustancias como es el colágeno, como puede ser el condritin sulfato y la glucosamina, como puede ser la ortiga, etcétera, 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 ¿vale? En un complemento que es el Condrohelp Forte, un vial todos los días.
Pues ya sabéis, amigos oyentes, esta es la nueva píldora de sabiduría de Jacinto Valverde. Normalmente, si llevamos una dieta equilibrada, un equilibrio en este sentido, un poquito de actividad física, no tenemos por qué necesitar un complemento vitamínico, pero pasados los 40, esta es un poco la línea roja, el muro en el que nos topamos, es mi caso, por cierto. Incorporamos para estar con nuestra salud a tope, es los efectos beneficiosos del omega 3, omega mar 1200, y para prevenir la artrosis, el Condrohelp, que nos va a venir muy bien en este sentido. Y yo recuerdo que los productos que nos recomana Jacinto Valverde los podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar, evidentment, la pàgina web de Marnis, que us donarà una idea de l'univers d'aquesta casa de Marnis, que és completíssima. Però, sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Vamos a cinto, cuando faltan 12 minutos para llegar hasta la una con las consultas particulares. Ayer se nos quedó pendiente una consulta de una de nuestras oyentes. Es Marina, de Sant Cugat del Vallès. Comentaba, bueno, que tiene 60 años y que últimamente le están pesando los efectos de la menopausia, ¿eh? Que tiene estas sofocaciones, estos cambios de humor, estas molestias habituales. Y entonces buscaba pues un poco de consejo, para ver cómo lo puede llevar mejor y si existe algún complemento que en este sentido le vaya a beneficiar.
Bueno, consejo que, bueno, pues que tenga un poquito de paciencia porque suelen ser situaciones transitorias. Bien, es verdad que a veces se alarga más de lo que una mujer querría o desearía, pero bueno, que poco a poco eso va a ir pasando. Mientras tanto, sí que le podemos ayudar. Con dos complementos alimenticios que tiene Marnis, pues uno más indicado al tema de los sofocos, como puede ser el FitoHelp,
¿vale?
FitoHelp, por los componentes que tiene, de isoflavonas de soja, aceite de onagra, cera de abejas, le va a venir bien para controlar un poquito esos sofocos.
Muy bien.
Hay que tomar una cápsula al día, preferentemente por las mañanas, de FitoHelp.
Vale.
Y para el resto de los trastornos que puede tener la mujer que ya está en fase menopáusica, pues le podemos recomendar también otro complemento alimenticio que tiene Marnis, que es el Marvitoil, ¿vale?
Marvitoil. Vale.
También viene en cápsulas y hay que tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche.
Pues enfocado a los típicos sofocos que sufren las mujeres que tienen ya esta etapa de su vida, la menopausia, el FitoHelp, con esto van a sentirse aliviadas en este sentido, y luego el Marvitoil, ¿no? Hemos dicho así bien, Marvitoil, de manera más general para estos procesos de la menopausia que son a veces bastante molestos, como es el caso de esta oyente que nos escribía estos días. Perfecto, pues seguimos avanzando. Tengo aquí a otra consulta. Marta Soler dice que escribe desde Vic, 45 años, y que desde hace algún tiempo sufre de estreñimiento, ¿eh? Pues una molestia que antes o después todos al final acabamos padeciendo, ¿no? En este caso le está pasando a ella. Dice que siempre ha tenido una dieta bastante equilibrada, que hace ejercicio regularmente, pero que últimamente siente que le pasa esto, tiene estreñimiento, dificultad para ir al baño y que la digestión no es la misma. Entonces dice que si podría recomendar algún tratamiento, consejo natural para aliviar este problema y dar las gracias de antemano. Vamos a ver qué le podemos decir.
Bueno, lo primero es introducir más cantidad de alimentos que contengan fibra, como es la fruta y la verdura,
¿vale?
Es aumentar la cantidad en tu dieta habitual. También aumentar la cantidad de agua a lo largo del día para que vaya bien humectado el bolo fecal y no cueste trabajo la movilización.
Vale.
Un par de litros al día hay que tomarlos, ¿vale? Eso sí es bueno. Y yo le recomendaría dos complementos alimenticios. Por un lado, el jugo de aloe vera para ayudarte en todos tus procesos digestivos. Viene líquido, tiene un taponcito, pues hay que tomar 20 mililitros antes del desayuno. Y luego también para mejorar las otras cuestiones que tienen que ver con la digestión, en donde interviene el hígado, interviene la vesícula biliar, las sales biliares, etcétera, etcétera. Utilizar el efecto beneficioso que en ese caso tiene la colina, la alcachofa, la remolacha, el inositol y la vitamina E, en un complemento alimenticio que se llama Epalive.
Epalive.
Epalive también viene en líquido y hay que mezclar 10 mililitros en un vaso de agua y hay que tomarlo antes de la comida y antes de la cena.
Pues, estimada oyente, Marta Soler, desde Vic, nos escribía con este problema de estreñimiento. Fibra, mucha agua, alimentos ricos en fibra, evidentemente, mucha agua, jugo de aloe vera y el Epalive. Y con esto seguro que estos problemas van desapareciendo paulatinamente hasta encontrarte pues mejor que nunca. Perfecto. Vamos con otro oyente, en este caso es Pera Fon, nos escribe desde Tosa de Mar. Dice que tiene 58 años y que desde hace unas semanas ha notado ciertas molestias al orinar, ¿eh? La sensación, esa pequeña sensación, describe él, de ardor, y que a veces tiene que ir al baño con frecuencia. Pero siente que no logra vaciar completamente la vejiga. Entonces nos escribe pues esto con esta pequeña preocupación. Dice que pide una recomendación sobre qué podría hacer y también si consultar a su médico de cabecera.
Hombre, eso seguro, porque en un varón, ¿ha dicho la edad? No ha dicho la edad.
58.
58. Pues en un varón a esa edad, lo más probable es que empiece a tener ya problemas de próstata, ¿vale? Y por eso tiene esa necesidad de esa dificultad para vaciar bien la vejiga, uh-huh. esa sensación de que no vacía bien la vejiga de forma habitual, uh-huh. E incluso muchas veces que se tenga que levantar por la noche sí. a orinar, sí, ¿vale? Sí. Entonces, por supuesto que debe de consultar con su médico, eso uh-huh. siempre, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor este le manda al urólogo sí. y le estudiará su próstata, ¿no? Vale. Mientras tanto, para mejorar esos problemas de orina, yo le recomendaría dos complementos alimenticios. Por un lado, algo para desinfectar esa orina.
Muy bien.
Como es el Cistomar Forte.
Vale.
Cistomar Forte, que son viales y debería de tomar un vial todos los días. Y le recomendaría también que, por supuesto, no tomara alcohol. Un complemento alimenticio que, a ver si me acuerdo ahora cómo se llamaba, que era específico para la próstata, y era...
¡Ay, que tenemos un lapsus!
Ahora mismo no me acuerdo.
Primer lapsus de la temporada, Jacinto.
Primer lapsus de la temporada, sí, señor.
Lo tienes sí, señor. Todo súper en la cabeza. Hacemos una cosa, si te parece.
Dime.
Recordamos que el primero de los complementos es el Cistomar Forte.
Sí, ¿vale? Ese es para mejorar la función, sí. para como si dijéramos limpiar un poquito algún vale. tipo de infección vale. que pudieras tener a nivel de la orina.
Un vial.
Y sí. ya lo tengo.
Perfecto.
Ya lo tengo. Vale. Me ha venido de pronto el Prosvital.
El Prosvital.
Prosvital. Que es específico para los problemas de hipertrofia benigna prostática.
Vale.
Por eso decía yo que tendrías que visitar a tu médico de cabecera claro. y que éste te mandara al urólogo. Sí. Pero vamos, esos síntomas que está diciendo este oyente
sí.
pueden ser perfectamente derivados de un aumento de su próstata, ¿vale?
Claro.
Entonces, si es así, este complemento alimenticio que incorpora la sábana cerulata, el zinc, el selenio, el maitake y el resveratrol, uh-huh. entre otras cosas,
sí.
le va a venir muy bien y debe de tomar dos cápsulas antes del almuerzo. Así que Prosvital y el Cistomar Forte.
Pues Pere Fort, si nos estás escuchando, cualquier persona también, cualquier varón que nos esté escuchando y sienta estas, que se identifica, ¿no?, con estas molestias al ir al baño, ya sabemos que llegado a cierta edad es muy recomendable acudir al médico de cabecera, que te hagan una buena revisión para descartar males mayores, pero en principio, si todo es benigno y es el desgaste natural del cuerpo humano, pues incorporamos este Cistomar Forte, un vial cada día, y el Prosvital, en este caso dos cada día, pues nos van a ayudar a sentirnos mucho mejor en este sentido, para ir al baño de manera pues más regular, más controlada, y sentirnos que no nos molesta este acto natural como es orinar. Pues yo os recuerdo que aquests productes i tots els que ens ha comentat avui el doctor Jacinto Valverde, i cada dia els podeu trobar a Herbolaris, para farmàcies i farmàcies. Ja sabeu que la pàgina web és un lloc fantàstic per xafardejar l'univers de Marnis i conèixer millor els seus productes, que són moltíssims i per a moltes casuístiques, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, martes con Marnis, martes contigo, tenemos ya dos días completados, seguimos adelante, espero que termines de pasar una buena jornada y nos escuchamos mañana.
Por supuesto. Buen día, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. El Minut i Escaig, escoltarem de nou la veu de Júlia Julve, que ja ho deu tenir tot apamat per informar-vos de tot el que passa a Catalunya, a Espanya i a la resta del món. L'actualitat no s'atura i us l'expliquem aquí a Ràdio Estel, butlletí a butlletí, amb els nostres serveis informatius. Ara ja esteu farcidets, superfarcits de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. I després d'aquest butlletí informatiu, continua l'última hora de la caravana, els darrers 60 minuts, amb la Inés Farrés, la nostra dissenyadora de moda de confiança, que avui es parlarà de Louis Vuitton. Molt de moda la setmana passada amb aquesta desfilada que es va fer al Parc Güell, una mica polèmica també, perquè els veïns no estaven massa d'acord, però amb personalitats doncs molt, molt influents, molt importants en aquesta desfilada al Parc Güell de Barcelona. I després, petit viatge amb la Girocleta per parlar d'un altre local, un local d'aquests de tota la vida, que tanca a Barcelona. Es veu obligat a tancar perquè no li surten els números. Entre les grans corporatives que arriben amb tanta força i sobretot l'augment de preu dels lloguers dels locals, doncs per molts negocis familiars, negocis històrics, doncs està sent molt complicat continuar endavant i està molt bé visibilitzar-lo, i ho farem a partir de 2:15 a la Girocleta. I després, si ens sobra temps, doncs una miqueta de bona vesprada, que sempre va molt bé per acabar el dia abans de l'estel migdia, valga la redundància. Ho deixem aquí. Júlia Julve us informa en re. Això és la caravana